Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Mariano Rajoy ha dit avui que Catalunya es pot incorporar quan vulgui al debat pel nou finançament. Ha estat la invitació que ha fet el president del govern espanyol després de la conferència de presidents autonòmics que s'ha fet avui al Senat. La invitació està oberta i és permanent, ha dit Rajoy, després d'aquesta conferència sense la presència dels caps de govern de Catalunya, Carles Puigdemont, i d'Euskadi, Íñigo Urkullu. També és notícia la primera ministra britànica, Theresa May, que ha anunciat avui que l'acord final amb la Unió Europea sobre el Brexit es votarà al Parlament. Ho ha dit en el seu discurs al Palau de Lancaster House, a Londres, per presentar el nou pla, el seu pla per aplicar el Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. May s'ha compromès a garantir els drets dels treballadors comunitaris i ha assegurat que el seu país sortirà del mercat únic europeu, però intentarà negociar un acord comercial ampli amb la Unió Europea. I la meteorologia és notícia. La Generalitat ha activat el pla Procicat i hem sabut també aquesta tarda que està nevant avui, per exemple, a Mallorca i a la Comunitat Valenciana, fins a la cota 100. La neu prevista a les illes ha arribat amb una puntualitat britànica i per a les properes hores el que s'espera, sobretot aquí a Catalunya, és fred, més que no pas neu. La neu continuarà, però en les cotes més altes i al Pirineu i no pas al litoral, com també s'havia apuntat com una possibilitat. I també hem sabut també que aquesta tarda una activista de l'entitat Femen ha boicotejat l'estàtua de cera de Donald Trump a Madrid, al Museu de Cera de Madrid, en la setmana en què el nou president dels Estats Units ha de prendre possessió i s'ha col·locat precisament aquesta estàtua. També amb motiu d'aquesta presa de possessió s'han anunciat un centenar de manifestacions, la majoria contràries al nou president dels Estats Units als diferents llocs del territori nord-americà. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa d'Educació i Família Paraules d'Amor.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
A Marcens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maloquer. Major de Sarrià 108. 93 205 09 60. I see you climbing
up. Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la Cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor. Un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Ens preguntem moltes vegades per què és important i necessari que eduquem els nostres fills a través dels valors. La resposta és que educar els nostres fills perquè aprenguin a donar valor a algunes conductes i comportaments els ajudarà a conviure de millor manera, a sentir-se bé en l'ambient en què es trobin i a ser millors persones. Valors com l'amistat, la comprensió, la tolerància, la paciència, la solidaritat i el respecte són, entre d'altres, essencials per a un bon desenvolupament dels nens. Els valors són les regles de conducta i actitud segons les quals hem de comportar-nos i estan d'acord amb allò que considerem correcte. En néixer, els nens no són ni bons ni dolents, però amb l'ajuda dels seus pares i educadors aprendran el que està bé i el que està malament. El concepte de l'educació en valors és molt ampli, però en termes generals es refereix al conjunt d'estratègies que tenen com a objectiu formar els nostres fills en civisme i en models de convivència basats en el respecte, l'empatia i la igualtat. Però com podem educar els fills en valors? Avui els nostres professionals de l'educació volen donar les pautes de com educar els nostres fills en aquests valors. Cal recordar que els nens aprenen amb l'exemple, l'exemple que donen els seus pares en la seva forma de relacionar-se amb altres, de demanar les coses, de compartir taula, de cooperar, de defensar, de reclamar i de tolerar, entre d'altres. La responsabilitat que tenen els pares en la transmissió de valors als seus fills és crucial. Avui, a Paraules d'Amor, parlem d'educar en valors. Comencem.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Amb el tema musical Respect, d'Aretha Franklin, on es parla de respecte, un dels valors fonamentals per fer possibles les relacions de convivència i comunicació entre les persones, ens atem avui al temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació. Els tenim ja preparats i estic molt contenta de saludar-los. Laura Sánchez, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Jaume Pujol, bona nit.
Hola, bona nit.
I l'Aureli Villar, bona nit, Aureli.
Bones i fresques nits.
Fresques, molt fresques. Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Com dèiem al principi de l'editorial, avui parlarem de valors. Aureli, per contextualitzar, què són els valors i per què són tan importants pel desenvolupament de l'ésser humà?
És que, clar, primera que avui dia es barreja molt el tema valor i el tema virtut. Perquè, clar, de la mateixa manera que totes les virtuts són valors, no tots els valors són virtuts. Valor s'entén allò que és valuós. I en una societat és valuós, doncs no sé, la bellesa, és valuós, els diners, és valuós una sèrie de coses. La persona que té capacitat de tractar amb la gent és un valor. O de fer amics, és un valor. Hi ha moltes coses. O la persona que té un... No sé, que és molt patriota. Hi ha moltes coses que són molt valuoses. Ara, La idea, aquesta és una idea. El que passa que s'ha de distingir entre valors i virtuts. Per què dic això? Perquè les virtuts són aquests valors permanents, aquells valors que fan referència a qualitats estrictament humanes i que suposen un esforç, un esforç i un equilibri. I de les virtuts, per exemple, la sinceritat, la fortalesa, això són virtuts, i podien seguir. La generositat suposa un esforç generós, suposa un esforç sincer, suposa un esforç qualsevol virtut. I que hi ha un equilibri, i que hi ha un equilibri, que el virtuós no és aquell que té un extrem. En canvi, a valors, aquell que té èxit, bueno, quan més èxit tingui, millor, no passa res aquí. No, no, la persona sincera ha de dir el que ha de dir, quan ho ha de dir, a qui ho ha de dir i a on ho ha de dir. La persona generosa ha de ser, bueno, sí, però no pot deixar la seva família sense diners. Vull dir, que té uns altres matisos. Per tant, sintèticament, doncs, les virtuts fan referència a valors permanents de la persona, que suposen un esforç i un equilibri, i que, per tant, què passa quan avui dia diem que estem vivint una societat sense valors? Pues que, en general,
crisi de valors,
pues tothom, en principi, està pensant en crisi de virtuts, però no vol utilitzar la paraula virtut. No vol utilitzar, perquè la virtut té una connotació, de, diuen d'origen cristià, que no és cert, perquè els grecs ja parlaven de les virtuts. O sigui, ja segles abans ja parlaven. Però bueno, però té aquesta connotació. I aleshores diuen valors, perquè queda una mica molt més difuminat. I tothom accepta que hi ha uns certs valors, que són virtuts, que realment ningú discuteix. Perquè contra la corrupció parla tothom. I tothom parla de la necessitat de ser honrat, de ser honest, etc. No? Bueno, doncs això sempre ha estat així, sempre ha estat un valor. I la societat actual necessita aquests valors. És cert que hi ha d'altres valors, home, que també... No són despreciables. Una persona que és elegant, doncs és un valor. Una
és persona... un valor ser elegant.
Doncs un valor. Mira, sempre...
I guapo.
I guapo. No, però vull dir... Però mira, guapo fins i tot, dius, mira, un pot néixer o no. Però és que aquesta persona és que és elegant, no sé, sap posar-se la roba i què bé li cau. I dius, és un valor. Bueno, doncs molt bé. Ara, dintre d'aquests, home, hi ha un que tenen més pes i un altre.
O sigui, però... hi ha uns més importants que d'altres.
Però en general, a mi em sembla que sí que realment... El que fa falta és donar-se compte que sense valors la societat no rutlla.
Jo crec que es parla més de... Prefereix parlar de valors que de virtuts per no parlar tant del bé i del mal, d'alguna manera.
És una raó, sí.
I el ser humà, arribem en aquest món... bueno, no som vegetals, arribem també totalment indigents, no? I jo penso que el ser humà és com un ser, no?, que està de camí, no? De camí cap a... pues, cap a la perfecció, cap a la plenitud, cap a la felicitat, no? I durant aquests anys de vida, doncs, ens hem de formar com a persones. Naixem siguent, doncs, uns certs molt poca cosa, no? I amb tota la nostra vivència i els anys que estem aquí a la Terra, doncs, ens hem de guanyar aquesta perfecció, ens hem de, no?, lluitar per assolir-la. I això ho hem de fer, no?, realitzar-nos com a persona, com a éssers humans, a través de les virtuts. Perquè la virtut és algo que ens fa un bé a nosaltres perquè fem un bé als altres. Uh-huh. Si un és honrat, es fa un bé a si mateix, però de cara als altres. No s'arriba, doncs, això que deia, doncs, de que veiem avui dia, no? En tant en polítics, en mitjans de comunicació, com a, no sé, com a, és igual, a tots els estaments, no? El món de la cultura, tal, veiem, doncs, corrupció, veiem degradació... perquè no s'ha tingut en compte el que tenim al davant. Si un veu a l'altre com un altre jo, doncs també el sabrà atendre, cuidar, respectar la seva dignitat, atendre les seves necessitats. Si l'altre és un camí només perquè a mi, doncs per assolir més poder, més quota de poder, de diners, de prestigi i tal, però no tinc en compte la seva dignitat, els seus drets, doncs aquí falla. O sigui, no, llavors aplastem el que és virtut, que és el contrari, no? El vici o el, no sé, de la degradació pròpia de les persones.
Jaume, què en penses?
Jo crec que això s'entén millor si es defineix amb una imatge, no? O sigui, un valor podria ser aquella calaixera del tiet, les arracades de l'àvia, no? Aquella cosa que pensem, home, a més de... el que pot valdre, traduït en diners, té un valor sentimental, té una cosa que per nosaltres és molt important, no? Les persones ens plantegem, sobretot, o per primera vegada, el tema dels valors quan ens proposem fer una nova família, no? Llavors penses, home, si tens fills, si tingués fills, quines coses... I aquest és un dels temes que a vegades en el noviatge, no? És bo de considerar, i hi ha qui ho fa, de dir, escolta, què ens agradaria transmetre als nostres fills, no? Perquè no són normalment converses d'aquelles que tens diàriament. Són coses que de tant en tant et proposes i dius, escolta, què t'agradaria? Perquè els nostres fills, si Déu vol, fills i filles, seran diferents. Cada un veurem a veure què és el millor que es pot treure educant-los, no? Perquè siguin feliços. Però ens hem de concretar unes coses i la mateixa parella que conforma aquesta família a l'inici, doncs té unes diferències de les quals a vegades doncs s'ha de sintetitzar. Per exemple, doncs, és a dir, els nostres fills, si tu pots, dintre del que puguis fer, què t'agradaria que tingués? Home, doncs a mi el valor de l'amistat, no? O sigui, que siguin molt amics dels seus amics, que a través de l'amistat, d'aquestes amistats, doncs ells puguin créixer amb generositat, amb valors concrets, amb determinades coses, virtuts, digue-li, no? Doncs que es van col·leccionant a base d'un treball en positiu que es va fent. A vegades estem parlant de la crisi de valors actual i és perquè, home, una de les coses que crec que s'ha de fer és creure-s'ho. És molt decepcionant quan et trobes amb aquella gent que diu, escolta'm, sembla que fulanito de tal, un polític o una persona que remena doncs, coses importants o per lo menos valuoses, ha ficat la mà a la caixa d'alguna manera, no? I diu, home, jo si pogués també ho faria, no? Quan sents algú dir això, a mi, francament, no dic que m'han donat el dia, però almenys la propera mitja hora sí que me l'han donat, no? Perquè penso, és que no anem enlloc pensant així, no? Creu-t'ho. És que a vegades fem bromes amb coses que són sèries, no? Creu-t'ho. Realment, creus que una persona que està remenant uns valors, els que siguin, amb diners o amb altres coses, que són de molta gent, és acceptable que hi fiqui mà?
Però, Jaume, jo penso que això que dius tu, aquesta gent que pot sorprendre que diu això, o ho diuen en plan de broma i no passa d'aquí, o realment són molt males persones. Perquè, en el fons, jo crec que el que s'admira no és el traïdor, no és el corrupte, no és el lladre, no és l'infidel. Les persones que valorem realment són aquelles que viuen les virtuts, que són persones íntegres, que el que pensen ho fan i ho fan fent un bé. Aquestes persones s'admiren, els que estan al servei dels altres, els que s'esforcen per ser millors cada dia. A lo millor no seran líders dels mitjans de comunicació, no sortiran als diaris, no sortiran a la premsa. A lo millor és el pare i la mare de família que estan al costat del seu fill que està malalt i li donen la medicina cada tantes hores. O el que va a treballar i s'aixeca en punt cada dematí quan sona el despertador i no fa el pèl mallat 10 o 15 minuts o mitja hora al llit, no? Aquesta gent són els que admirem.
Però
són els que... Perdona, són els que, amb el que tu dius, m'agradaria ser com ell. A mi no m'agradaria ser com tots aquests que s'asseuen a la banqueta dels acusats. No m'agradaria, encara que tinguin milions, com estem veient, que tenen milions a Suïssa o milions... Aquests són pufos.
Sí, però saps què passa, Laura? Que, a veure, hem deixat créixer una mica un ambient en el qual sembla que el que s'emporta allò que no és seu és més llest.
Tu ho dius, sembla. Però no ho és.
Sí, no ho és. No ho és.
Els que tenen una vida íntegra.
Sí.
I líders com jo que sé, és igual. La mare Teresa de Calcuta, Joan Pau II, o és igual. O ja et dic, el pare i mare de família que s'aixequen cada dia i van a treballar per portar un sou a casa i per donar, no? I per donar una vida digna als seus fills.
Sí, però això, lamentablement, és una cosa que ja es veu que ha de ser així, però que hi ha un ambient, hi ha un caldo de cultiu dintre de la societat que fa que l'espavilat, el llest, es valori més o es valori tant com l'intel·ligent i el treballador. Mm. Llavors, el que és espavilat... Mira, aquest ha sabut trobar la manera de defraudar en aquest que o en aquesta altra. Eh? Mira que llest que és.
Sí,
no?
Però tu el tindries com a amic i el contractaries a la teva empresa?
No.
Jo no.
No, perquè l'experiència de la vida diu després que si tens contacte professional o de qualsevol altre tipus amb gent que és capaç d'enganyar, posem per cas, la seva dona, doncs molt més fàcilment t'enganyarà a tu. Diu, home, no té res que veure l'activitat professional amb el seu matrimoni. Sí, hi ha coses amb les que sí que té a veure.
Perdona que tots dos teniu raó, no? És que és veritat, exactament. No, sembla que d'entrada estigueu oposats, no, tots dos, un complement a l'altre. Però precisament per això que estic dient que tots dos teniu raó, cal orientar aquests valors, que hi hagi una jerarquia, positivament. Positivament vol dir... O som nosaltres, i era des del punt de vista de l'orientació familiar, ja dic, la societat hauria de fer un altre nivell, no? Però vull dir, nosaltres, eh? Vull dir, els que fomentem, per exemple, la responsabilitat i donant encàrrecs i fent que facin coses. Perquè si no ho fem, com que l'ambient no és favorable a que es faci, ens trobem amb una joventut, i dic joventut perquè quan arriben a ser joves, als 18 anys, que no han donat ni cop, que s'ho han trobat tot fet. Però ja, perquè l'ambient està muntat de tal manera, doncs ja sembla que això ja funciona així. I si no fomentem la generositat i la solidaritat, doncs aniran a la seva.
I la fortalesa.
Fortalesa. No, la llista la podíem fer. No, jo ara volia només assenyalar una idea. Si no, a veure, si no posem positivament accions que condueixin a afavorir aquests valors, no hi seran. Perquè per si mateixos la societat no els presenta. Simplement estic dient això.
I perquè no és només una qüestió intel·lectual, és una qüestió que exigeix un treball diari, un treball actiu, de dir anem a veure, anem a aconseguir coses, no? O sigui, perquè el que té mèrit normalment no és el més fàcil. Deixar-se portar per una pendent, encara que sigui suau, cap avall, normalment no ens posa, no ens ajuda a adquirir coses valuoses.
Sí, però és que, a més, fixeu-vos, si ara féssim un anàlisi en tots els diferents àmbits, no? El món de l'art, el cinema, per exemple. Els missatges de les pel·lícules doncs no sempre són favorables a una societat de valors. Agafa un va a pel·lícules i diu, aquí no, estan fumant...
Ni cap sèrie ni res.
Però no estic parlant d'una pel·lícula que ha sortit aquesta setmana, no.
En general
no afavoreixen que el que assisteix a veure aquesta pel·lícula del cinema diu, caram, tu, aquesta és la societat que volia. No? I, escolta, tu, no, que no. Però aquest és un... O el món de l'economia, doncs ara mateix s'ha descobert, bueno, s'ha descobert ja fa temps, se sap, no? Però, bueno, la crisi, però hi ha gent que és més rica que abans i pobres que són més pobres. Dir, bueno, ja es veu que alguna cosa no es fa bé. Ara no fem aquí política. Alguna cosa no està ben orientada perquè aquesta societat hi hagi gent que sigui desproporcionat els diners, els guanys que té, comparta amb altres amb la fam que passen, per dir-ho d'una manera, no? I agafa el tema que siguis. Per exemple, l'ensenyament, ara mateix, doncs ho sento, doncs ho has de dir, i de vegades, doncs, no sé, doncs continguts que entren a les escoles, i no toca avui parlar de la ideologia de gènere, ja hem parlat algun dia, avui en parlarem, no? Doncs hi és... I això, doncs, ningú sembla que digui res i, bueno, doncs això tindrà repercussions amb l'orientació de les famílies. Tindrà repercussions, té repercussions.
No es parla a les escoles, no es parla a les universitats, bueno, perquè hi ha una manera d'entendre els punts de vista diferents de la gent com a... Doncs tu ets un retrògrada, tu ets un intransigent, tu ets un fundamentalista... Si se t'acudeix segons quines coses... opinar a la universitat, et titllen de totes aquestes coses. O sigui, per una banda es parla de la tolerància, d'idees i de creences, però per una altra part no te deixen parlar de segons quines coses, perquè se't tiren al damunt.
És veritat, això. De vegades presumim, no?, de ser tolerants i de vegades no pots
tolerant,
ser la teva.
Tolerant si penses
no
com jo. Però si no penses com jo, exacte. Tu ets un fundamentalista.
Sí.
Bueno, ara, no sé, abans de començar la tertúlia parlàvem aquí, no?, de que com se t'acudeixi defensar el dret a la vida, o com se t'acudeixi defensar, doncs, jo què sé, pues que no se pot investigar amb embrions, doncs ja ets considerat un fanàtic.
Uh-huh.
I no es pot dir, perquè se't tira al damunt. I en aquesta emissora ens ha passat a vegades, que hem parlat de segons quin tema i ens han trencat els vidres.
Uh-huh.
Per què? Després, perquè parla, no, oi, la tolerància, tothom s'ha de sentir... Bueno, la tolerància és un valor elevat perquè es fonamenta en la dignitat humana de l'individu, no? Podem exigir respecte davant d'una convicció, encara que estiguem equivocats, no? perquè el respecte no es dirigeix al que tu penses, sinó no al contingut, sinó a la persona, no? Però i també podem intentar dissuadir a l'altre, si té una manera equivocada de veure la vida diferent a la teva, perquè no és el mateix, doncs mira, aquesta creença, que això que dius, no, estàs parlant de la manera de pensar d'aquella persona, però no estàs atacant aquella persona. La tolerància és un valor molt necessari a la nostra societat, però clar, el que no podem fer és convertir la tolerància en un dogma i sentenciar a tots els que no pensen com tu.
No, és que la tolerància, de fet, no és aquell forat que es fa tan gran perquè pugui passar tot, i llavors no hi hagi conflicte. Es tracta de fomentar, com sempre, que parlem d'educació, hem de parlar de fomentar l'esperit crític, i saber veure quines coses són les que són coherents segons la nostra manera de fer i de viure i quines no ho són, no? I aleshores, home, deies abans, Aureli, allò de les pel·lícules, per exemple, no? O sigui, el que està clar és que no es pot confondre el positivisme, el dir, home, això ens ajuda a veure més coses que no ens havíem plantejat, amb el fet de que les pel·lícules acabin sempre amb el final feliç aquell i que les parelles acabin casant-se sempre, no? O sigui, hi va haver-hi una època que això anava per aquí i ara poder el perill és que vagi pel contrari. Però vull dir, ni una cosa ni l'altra. Jo crec que l'art, sigui en el cine o en qualsevol altra cosa, ens ha de fer veure diferents posicions a la vida. Ens ha de ser un exercici precisament que fomenti la tolerància i l'esperit crític, que diguis, home, sí, això em sembla bé, perquè jo m'estic movent en un ambient amb el que puc tindre el perill de pensar que és l'únic ambient que hi ha i les úniques persones que conec doncs representen les corrents de pensament que hi han i n'hi han més, no? I l'art ha de fomentar aquesta apertura de... Però, clar, això és compatible amb que sigui positiu i amb que sigui honest i que ens ajudi a créixer en el sentit correcte, no?
Però jo també diria que, ara he parlat de la tolerància, no? Per un altre valor que tothom parla i la boca es omple, no parlant de llibertat, perquè la llibertat, perquè ara tenim llibertat, i és veritat, és un gran valor, és el gran valor, és el que fomenta la dignitat humana, no? Però hem d'entendre que la llibertat sense valors, sense virtuts, sense valors permanents, és llibertinatge. Per molts decrets lleig que facis, per moltes... per normatives, per el que vulguis. Si, ara ja posem-nos a agafar un grup, una família, un jove que no és honrat, que no és sincer, que no és generós, que no és laboriós, que no és responsable, doncs aleshores dona-li llibertat. I què és un home que no és tot això si és lliure? És llibertinatge. Quan no és responsable, quan no és sincer, quan no és generós, o sigui, quan realment li falten valors. Per tant, vull dir... Què vull dir? Que aquests valors mateixos que defensem, la llibertat, si la buides de valors, aleshores, a cop de decret llei, no surten les coses. Perquè la gent acabarà infligint la norma.
Home, els que tenim i hem tingut que educar fills, sabem que la llibertat és allò que els petits, els nostres fills, reben de sèrie, que és seva, i que nosaltres la tenim que tutelar fins que siguin capaços de fer-la servir. Bàsicament es tracta d'això. Clar, i en què consisteix aquesta tutela i tota aquesta educació? Home, en ajudar-los a fer servir la llibertat, en saber què és el que s'ha de tindre en compte perquè la teva llibertat no tingui... En primer lloc, que sàpigues donar compte de les coses que fas, perquè hi ha coses, moltes, la majoria, que hauràs de donar comptes. I després, home, perquè no xoqui contra la llibertat de la gent que tens al costat i de la gent que estimes, de tota la gent, no? Aleshores, tot això és un aprenentatge que, home, és el que constitueix, jo diria, l'eix de l'educació, no? Perquè quan abans millor... L'objectiu dels pares, jo crec que ha de ser, quan abans millor, el meu fill, la meva filla, els hi pugui donar tota la llibertat. Voldrà dir que hem assolit uns objectius amb els quals ells, a partir d'aquí, ja segueixen creixent i són feliços.
I podem educar els fills, bueno, podem, els hem d'educar, doncs, des de que neixen, no? I hi ha una sèrie de virtuts, doncs, imprescindibles en la vida d'una família, no? Una podria ser l'esperit de servei, l'altra la sinceritat, L'altre, pues, la lleialtat, no? Ser lleial als germans, ser lleial als amics, ser lleial a la paraula donada. La diligència, doncs això de dir, pues, nens, vosaltres ja, no? Fem unes edats de, que no són bebès, que no són infants. A partir d'una certa edat, pues, ja s'han d'aixecar puntualment. Perquè si no són capaços d'aixecar-se en punt, pues, arribarà la mandra amb qualsevol cosa, no? Vinga, va, des del primer moment, no? El minut aquest que et sona el despertador, que la mare o el pare et venen a despertar, vinga, en punt. Totes aquestes coses que semblen tonteries afavoreixen el que anem creant aquest hàbit de tenir, doncs, aquestes virtuts, no? Una virtut no és algo, com deia abans l'Aureli, no? Alguna cosa que ja ens ve donada de sèrie i no costa, no, no. L'ordre costa, la sinceritat costa...
S'ha d'anar cultivant...
Clar, si un ja s'acostuma o té l'hàbit d'esforçar-se en ser, doncs, sincer, tot això que estem dient, arribarà un moment en què ja ets sincer sempre. O encara que et costi un moment donat dir la veritat, dius, soc valent i dic la veritat. I això el dia de demà, en les feines, hi ha gent amb 30, amb 40, amb 70 anys que encara diu mentides. I dius, home, o encara es justifica. Dius, quina poca... no? En fi, i això m'agradaria, per acabar, Aureli, no?
Li he aixecat la mà.
Aixeques la mà, aixeques la mà.
Però no facis cas, no facis cas. La mà no diu res, eh? Només s'aixeca.
Que ojalà siguéssim capaços, no? Nosaltres mateixos i els nostres fills, de formar-nos com a líders, no? Perquè líders no és el que avassalla a l'altre, no? Hi ha un llibre que es diu Perfil del líder, d'Alexandra Dianin Arbarc, de l'editorial Paraula, que es diu, que cita, doncs, a gent líders, no?, del món de, per exemple, del management, de les finances, no?, com Covey, Stephen Covey, o persones com el filòsof alemany Joseph Pieper, no?, o com Sant Josep Maria Escrivà. I parla de que el líder es basa en el caràcter, no és una tècnica, no és tampoc una estratègia, sinó que és un estil que s'adquireix mitjançant la pràctica de virtuts. I parla de les virtuts cardinals, prudència, justícia, fortalesa i temperança, a més de la humilitat i de la magnanimitat. I això, diu ell, és els rasgs d'un bon líder.
D'un bon líder.
Doncs tenim feina, eh?
Molta feina.
Tenim molta feina.
No, però no, jo el que volia dir que tot això ho presideix, per exemple, de forma transversal els continguts dels ensenyaments, els diferents ensenyaments. Vull dir que a vegades una escola diu, no, és que nosaltres aquí hem aconseguit doncs que les noves tecnologies, bueno, poden parlar del que vulguin, no? O que l'anglès, el nivell, etcètera, etcètera. Bé, tot això està molt bé. Però que o hi ha continguts de valors a totes les assignatures, vol dir a totes.
Això et volia preguntar, Aureli. Creus que hi ha una carència d'educació en valors a les escoles? Que no es promouen activitats que fomentin aquests valors?
Que no ho vull assenyalar, però sí que... De la meva experiència he vist que hi ha centres que realment ells, precisament quan parlen, per dir-ho de manera, del seu ideari, que, doncs estan bàsicament exaltant allò que els pares els hi entra pels ulls. El seu fill parla l'anglès, després no sé si el parlarà, però bueno, el seu fill, no sé què, el seu fill... I a millor resulta que no hi ha... uns continguts que es transmetin amb les tutories. O sigui, no hi ha, diguéssim, un pla que transversalment, no dic que el que dona matemàtiques dona matemàtiques, però clar, i el que fa esport, ha de fer esport. Però segons com es orienta l'esport, doncs veurem...
Es poden fomentar valors.
Clar, valors, doncs l'esport és fomentar, doncs, saber
música.
Perdre, vol dir moltes coses saber perdre, eh? No és només saber perdre, et comporta doncs, la humilitat de veure que hi ha altres que també juguen bé, eh? I que és una persona, etcètera. Bé, no, ara donarem una classe d'això. Però vull dir que, si no, veurem les imatges de que ha sortit aquests dies per la televisió, dos pares que s'estan barallant, perquè l'hem vist tots, per posar un exemple de tantes coses. És a dir, la importància de l'ideari d'un col·legi, per exemple, que si un col·legi, el seu ideari, simplement, que treguin les millors notes, que està molt bé, però si és simplement això, no estem arribant a el que estem dient avui, que sense valors ens trobem amb una societat o amb uns alumnes o amb uns fills, depèn del grup que estem tractant, que realment no són capaços de desenvolupar-se dignament en la societat. Perquè haurem de tenir més policies o haurem de posar més lleis, més normatives, i ara doncs, hem de tallar amb això i hem de tancar aquesta discoteca perquè no es pot... No, aquesta discoteca s'ha de tancar, perquè... Bé, a base de cop, diguéssim, de decret o de normativa. Per tant, jo crec que això ha d'influir a l'ensenyament, també.
Té que haver-hi una consciència de quins són els valors que en l'ensenyament em fa l'efecte que, lamentablement, encara hi ha molts pares que pensen que l'objectiu són les notes, i aquest és un error. És un error que se'ls ha d'explicar, perquè estan fent, estan ajudant poc els seus fills si el seu criteri és aquest. No? I després, si hagués de buscar el valor més important...
Quin és el bàsic, important, el fonamental?
La veritat. Per mi, el valor bàsic és la veritat. O sigui, la cosa més estúpida, crec que es pot arribar a dir, és això és una mentira piadosa. No n'hi ha cap de mentira que sigui piadosa. Hi ha coses que no cal dir, senzillament. No és que hagis de dir una mentira. El que has de fer, senzillament, és callar, en alguns moments. Però dir mentida, la mentida forma part d'una de les malalties que tenim avui dia, que és la doble, triple i d'aquí cap amunt, vides, no? O sigui, no es pot ajudar amb una persona que està vivint diverses vides paral·leles a que surti d'aquesta situació, que és molt lamentable. Per què? Perquè és inestable totalment. O sigui, la persona s'ha d'anar acostumant a dir la veritat, a dir sempre la veritat. I aquesta és una de les coses que fa atractiva a una persona. Quan saps que una persona amb coses petites i mitjanes no diu mentides, pots estar segur que amb coses grans tampoc les dirà. Perquè això és una espiral que va anant a més. No? Llavors jo crec que a l'hora d'educar i a l'hora de viure la nostra vida hem de tindre amb molt gran estima aquesta qüestió. No? O sigui, dir la veritat sempre. Perquè això ens ajudarà a tindre una vida molt més sana, perquè no tenim que estar contínuament explicant històries o intentant tapar coses, sinó senzillament la veritat sempre va a petar a on has d'anar.
Jo diria un altre vessant, el que passa que aquesta és molt, la teva és molt concreta, és la A. Les altres ja no és la B, no, són moltes, no? I és tot allò que tendeixi, que són els valors, no?, a fer el bé. De tal manera que amb l'educació ha d'afavorir que la intencionalitat, que els sentiments... que els sentiments tendeixin a fer el bé. Una persona, ho hem dit més d'una vegada en aquesta taula, una bona educació és aquella que tendeix a que un es trobi a gust fent el bé. No dic que disfruti, es trobi còmode amb el bé, que es trobi còmode. Per tant, tot el que favoreixi, que fomenti valors que tendeixin al bé, això és una forma que condiciona la conducta. Perquè la conducta d'una persona... doncs té que veure amb el que porta a dins. Si està buit, doncs de vegades es deixarà portar per el que en aquell moment doncs li ve de gust. I el que ens pot venir de gust doncs és molt voluble. Avui pot ser una cosa i demà pot ser una altra. No? Per tant, aquest fomentar positivament el bé, allò està bé, això està, i això està millor. I això és bastant millor. I això no està tan bé. O sigui, més que parlar de lo que està malament, això és molt bo, això és millor. Aquesta tendència favoreix una actitud interna que per si mateixa predisposa a realment doncs, que la persona es trobi còmoda fent això.
La repetició d'actes, normalment...
Però a més conscient, eh? No inconscient, conscient. Sí. És com sí. Diu, no, és que estic fent el bé, perquè conscientment ho faig. O sigui que...
aquesta repetició d'actes bons predisposa a seguir-los fent. La persona que ordinàriament treballa li costa menys anar a treballar que el que cada dia es planteja si convé o no convé anar a treballar, no? O sigui, sempre serà més dificultós poder, o poder no sempre, però vaja, costa fer les coses ben fetes, no? Sempre s'hi ha de posar una mica més, d'acord? Però quan el teu hàbit... la teva costum, la teva manera de fer habitual és fer coses ben fetes, home, no dic que no et costi gens, però es converteix en una manera de fer determinada, no? I això, home, és una de les coses que ens anima a fer-les, a seguir-les fent, perquè penses, bueno, doncs, així estic anant cap a on m'he proposat anar, no?
És que, d'alguna manera, fer el bé ja et produeix aquesta satisfacció o aquesta felicitat interna, personal... al contrari, doncs, tens aquesta consciència, no?, aquest run-run de dir, doncs, has enganyat, doncs, no estàs fent el que has de fer, potser si no hem tingut massa formació, doncs ens hem acostumat a fer les coses malament o a no fer el bé. Però, d'alguna manera, sí que interiorment tens aquesta insatisfacció de dir no estic fent el que hauria de fer, no? I és això que deia al començament, no? Que estem fets o dissenyats per arribar a al bé, no? El que és l'eternitat, la felicitat eterna, no? Que és arribar al cel, no? Per als no creients, també. El que passa és que potser no ho saben o no s'ho acaben de creure. Però és aquesta crida a la felicitat. Com? Fent el bé. I un valor que s'està perdent avui també, o virtut, és la fraternitat. Com que cada vegada doncs, les famílies es redueixen el nombre de persones i cada vegada hi ha més fills únics, i tot fa, no? L'ambient, la societat, les pel·lícules, tot, que siguem cada vegada més individualistes, i el valor de la fraternitat no s'entén, no? Costa molt d'entendre que l'altre és un germà teu i que l'has de tractar com t'agrada que et tractin a tu. I a mi em sembla que ojalà sapiguéssim inculcar, no?, amb nosaltres mateixes, amb els altres, pues el valor de la fraternitat, de veure l'altre com algú que és tan invulnerable com tu i que necessita tant com tu de l'ajuda dels altres, no? I que no podem... Tot això del bullying que passa a les escoles, mm-hmm, és terrible.
És terrible, Laura. És
no?
Terrible.
Perquè pues, no s'entén que l'altre és... Ja ho he dit abans, és un altre jo.
I és per una qüestió també de respecte. Jo crec que el respecte, que és un valor tan fonamental, és l'anella perduda. És a dir, hi ha moltes famílies que presumeixen de, no, jo educo els meus fills amb valors, i després entre els pares es falten el respecte contínuament, mm-hmm, i criden, i llavors, clar...
Els pares tenim una necessitat imperiosa de ser exemplars.
Exacte, exacte. Amb l'exemple jo crec que és fonamental. Mm-hmm. Aureli.
I jo me diria que a l'hora de fomentar aquests valors amb els fills, també vol dir, pot ser, recolzar-se amb els punts forts. O sigui, les persones tenim unes qualitats, i potser no totes, unes més que altres. Eh? I jo, quan era professor i feia tutories, doncs aquest alumne té aquesta qualitat molt, molt, molt desenvolupada, i aquesta altra, bueno, no tant. Té aquest defecte, però... Bueno, doncs recolzar-se amb els punts forts serveix per arribar amb altres punts febles. O sigui, una persona
per
que
potenciar altres,
o sigui, i donar-li valor als forts. Dir, molt que, amb el bé que fas això, jo crec que jo estàs en condicions de millorar això. O sigui, a potenciar els forts. I és com un camí, eh? Vull dir, primer agafar el fort. I quan, més que anar a dir... Una persona que millor fa moltes coses ben fetes, i en canvi un només es fixa en que millor té una petita que és desordenat. O sigui, vinga, i el matxaques fins que l'esfonses. I aleshores deixa de fer bé el que ja feia abans. Les coses bones les deixa, perquè com que... és com si... Tu ets un desastre. Home, tu no ets un desastre. Tu això ho fas malament. No és que siguis dolent. Això que fas està malament. Sí, que és una forma de dir. Però és que una vegada ja no descalificar, que això ja seria el primer, és recolzar-se amb el positiu que fa, això dona moral de victòria per enfrontar-se a millorar allò que no fa tan bé. I això, jo estic parlant de la meva experiència com en les tutories, no? I dic, amb aquest nano això fa molt bé. Dic, doncs mira, ara jo crec que això que fas exactament igual, l'únic que... Vale, m'ho invento una història, la que sigui, però d'aquesta manera hi aconseguiràs això. I li estàs dient que és capaç, perquè ho fa molt bé, i amb ell és conscient de que ho fa bé. Bueno, síntesi amb el que estàs dient. Bueno, no anar directament al negatiu, sinó recolzar-se amb el positiu i, de forma més suau, doncs anar aconseguint fites, amb allò que no fa bé.
De tota manera, algunes carències tenen el seu origen amb la presa dels pares, a vegades, no? Perquè els pares no estem exents de la tendència a l'horitzontal. O sigui, veus pares que diuen aquesta filla meva és així i així. Ja si te'n diuen dos, ja s'estan estirant molt, no? Home, penso que uns pares que de cada un dels seus fills no pugui dir 30 coses... no tingui una llista de 30 coses...
De coses bones.
Com a mínim... No, de 30 coses.
De maneres, coneixement, parles de coneixement.
De maneres de ser. És a dir, és desordenat, però en canvi és carinyós, però a més és no sé què, i a més és no sé quantos, i així em pot escriure...
Fins i tot podria matitzar, és desordenat amb aquest aspecte, però a mi encara és molt ordenat,
exacte,
doncs pel que fa doncs, a les seves col·leccions de...
Música.
I aleshores... per poder fer aquesta llista, i que sigui veritat, evidentment, no? Perquè no intentem enganyar ningú, doncs s'ha d'observar. S'ha d'observar i s'ha d'estar pendent d'ells. Jo crec que el lloc on es fa més per l'educació és a la casa, a casa, no? Llavors, tots aquests comentaris que a vegades passen a davant nostre i que, com que tenim coses que fer, doncs no hi intervenim, molts d'ells ens podrien portar a corregir actituds, no? A dir, escolta'm, això que has dit per aquesta cosa que has vist a la tele o per aquest llibre que has llegit o aquest article que esteu comentant, és bo que llegeixin els diaris també, no cal que siguin gaire grans per llegir-los, i això ens porta a parlar de diverses coses. Bueno, doncs tot això, intentar que s'expliquin el per què, si diuen que això és així, o per què no és d'una altra manera.
Escolteu, se'ns ha acabat el temps. M'agrada molt tot el que heu dit. Totes les aportacions són fantàstiques. Jo crec que els pares prendran bon exemple amb totes les vostres idees. I res, us acomiado fins la setmana vinent. Que tingueu una bona setmana. Nosaltres seguim aquí. No marxeu. Tenim l'entrevista d'aquí una estoneta. Fins ara.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor. Un programa d'educació, família i parella.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así sé. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Color Esperanza, de Diego Torres, és una cançó que promou els valors com la solidaritat, l'esperança, la perseverança i la motivació, entre d'altres. Amb aquesta cançó encarem la segona i darrera part del programa. Avui, per parlar de valors i de com educar els nostres fills a través d'ells, tenim a la Pilar Cànovas. La Pilar, després de 25 anys exercint com a professora en un centre privat, va deixar la docència per dedicar-se a la Fundació Lo que de verdad importa, que té per objectiu promoure el desenvolupament i la difusió dels valors humans, ètics i morals al públic en general, fonamentalment mitjançant el desenvolupament d'activitats culturals. Al principi, la Pilar va fer compatible la seva feina al col·legi amb l'inici de la fundació, però a mesura que aquesta anava creixent, va haver de dedicar tot el seu temps a aquesta fundació. A la fundació, actualment, dirigeix l'expansió internacional, els projectes per a empreses i les relacions institucionals. Pilar Cánovas, buenas noches y gracias por entrar en nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros.
Pilar, en la fundación lo que de verdad importa, organizáis encuentros en las principales ciudades españolas con el fin de acercar a los jóvenes valores humanos universales. ¿Cuáles son los principales valores que enseñáis y que transmitís y que consideráis que son fundamentales para el ser humano? ¿Cuáles son esos valores?
Son muchos los valores, pero nos centramos sobre todo en, por ejemplo, la humildad, la superación, la tolerancia, la solidaridad, nos parece un valor muy importante, el coraje, el emprendimiento, el servicio, la generosidad. Son muchos los valores que presentamos a los jóvenes. Bueno, y al público en general.
Al público en general.
Sí.
¿Crees que la educación en valores ha cambiado en los últimos años?
Creo que llevamos unos años como que de repente ha vuelto esa moda de tenemos que educar en valores.
Sí.
Yo creo que siempre se ha educado en valores.
Sí.
Por naturaleza, un padre o un educador saca lo mejor de la persona a la que quiere educar, y eso pasa no solo por una instrucción o por una educación intelectual, sino también por una formación humana y ética, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no sé si es que los mayores nos relajamos o nos hemos relajado, o hay alguna fuerza que nos ha comido. El caso es que ahora se habla de la falta de valores que hay, ¿no? Y más que falta de valores, hay falta de propuestas de valores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Fundación tenemos demostradísimo que los jóvenes que dicen los jóvenes no tienen valores, yo creo que sí tienen valores. Lo que pasa es que los mayores no ofrecemos las herramientas ni suficientes a los jóvenes para que aprendan a vivir esos valores.
¿Qué papel juegan los valores en el desarrollo del individuo hacia su madurez?
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que la persona tiene que estar formada, ya te digo, intelectualmente, pero también moralmente, éticamente, ¿no? En su conducta, en su comportamiento, ¿no? Si no, no puedes hacer un desarrollo integral de tu persona, ¿no? Yo no creo personalmente en una persona muy válida profesionalmente, pero sin ningún valor personal, ¿no? Porque aquello es incompleto, aquello no es maduro, como tú dices, ¿no?
Hablamos de educar desde la infancia a nuestros hijos en valores. ¿Cómo podemos corregir a aquellos niños cuando vemos que van en contra de ciertos valores? Cuando vemos, por ejemplo, a nuestro hijo en el parque que no quiere compartir su juego con otro niño, o vemos que con su hermano se pelea, ¿cómo lo podemos corregir?
Creo que es algo que va en el ser humano,
sí,
¿no? O sea, es
exacto.
Así y ha sido así siempre,
sí, es innato,
¿no? Pues un niño es egoísta por naturaleza, yo creo, no sé, ¿no? Entonces, yo creo que, fíjate, además de decirle al niño, oye, mira, tienes que compartir con tu hermano, yo creo que en la educación lo primero es el ejemplo. Si ese niño en casa ve cómo sus padres comparten, ese niño compartirá tarde o temprano, seguro. Algunos hay más tendentes a la rebeldía, ¿no?
Sí.
Pero el ejemplo al final es lo que mueve y lo que ayuda a un niño a crecer. Desde luego es inútil que un padre pueda decir a su hijo tienes que ser generoso y que vea que él nunca jamás ni comparte nada, ni
exacto,
deja nada, ni nada, ¿no? Eso es muy, muy, muy difícil, es muy incoherente.
Sí, hablábamos en nuestro tiempo de tertulia que muchas veces en las familias se presume de yo educo a mis hijos en valores y luego los padres, por ejemplo, no se respetan, ¿no? Y se chillan entre ellos. Entonces, ¿cómo vas a fomentar en tu hijo ese valor, el valor del respeto tan, tan fundamental, si tú no lo practicas, ¿no?
Así es.
Sí, es cierto. ¿Crees que la educación en valores debe aunar razón y sentimiento?
Por supuesto, por supuesto. El sentimiento es una parte más del ser humano. No es lo único. Tiene que estar la razón presente. El sentimiento tiene que pasarse por la razón, ¿no? Para poder luego actuar de forma racional, ¿no? Como uh-huh. seres humanos que somos, ¿no? Uh-huh. Pero el sentimiento es una parte muy importante y no se puede prescindir de ella.
Uh-huh. Preparando el programa, el otro día leía cómo la Fundación había lanzado hace poco, con motivo del 10º aniversario, una campaña de crowdfunding, sí. de micromecenazgo, con el objetivo sí. de provocar la mayor pandemia de valores de la historia.
Eso pretendemos.
Me pareció muy interesante. Te quería preguntar qué otro tipo de acciones lleváis a cabo desde la Fundación para transmitir vuestro mensaje.
Pues mira, también con motivo del 10º aniversario hemos lanzado unos cuentos infantiles. Uh-huh. Con nosotros acercamos esos valores fundamentalmente a través del testimonio, de historias de personas uh-huh. que son un modelo, un ejemplo de valores a vivir, ¿no? Pues ejemplos de superación o ejemplos de servicio, de humildad, de solidaridad, ¿no? Entonces, hemos lanzado esta con tres de las historias que nosotros llevamos a nuestros congresos para jóvenes, uh-huh. Unos cuentos infantiles con la editorial Cuento de Luz, uh-huh. que son la historia de Rafa Nadal, la historia de Pablo Pineda, sí. un chico síndrome de Down que tiene dos carreras universitarias, uh-huh. y la historia de López Lomón, que es uno de los ponentes también de la Fundación, que es un niño soldado, que bueno, pues fue secuestrado de pequeño en África y luego pues estuvo en un campo de refugiados 10 años, luego uh-huh. finalmente acabó en Estados Unidos y es un ejemplo de optimismo, de lucha y de coraje maravilloso, ¿no? Entonces, este año, desde los cuentos infantiles, pasando por nuestra acción de Clickers, que está dirigido a los adolescentes, guiados de Pedro García Aguado y Miriam Fernández, que son ejemplos de también, ¿no? Pues les ayudan a saber decir que no, a luchar contra el bullying y todo esto. Hasta nuestros congresos de jóvenes que hacemos en toda España, donde mostramos ponentes, varios ejemplos de vida, cogemos los principales auditorios de las ciudades y reunimos allí a 2.000 jóvenes cada año, ¿no? Para mostrar en esa jornada esos ejemplos, hasta la línea de empresa que tenemos o línea de voluntariado, y luego las campañas puntuales como la de la pandemia de valores a través sí. de estos medicamentos. Uh-huh. Hacemos muchísimas cosas, la verdad. Y luego, por supuesto, presentes en 6 países fuera de España también. O sea, uh-huh. que no paramos un solo segundo.
Sí, es una
ahora, fundación. Uh-huh. Sí, ahora, perdona. Ahora, lo último y lo que estamos preparando ya y que estaremos pronto en Barcelona es la película de Paco Arango.
Exacto, te quería preguntar por la película.
Sí, bueno. Sí. Pues la película es una película de Paco Arango.
Estrenáis ya, de aquí poco, ¿no? ¿En febrero?
Sí, el día 17 es el estreno en España, el 17 de febrero.
El 17 de febrero se estrena la película Lo que de verdad importa.
Lo que de verdad importa, ¿no? A Paco Arango le llamamos, sí, como ponente, Paco Arango, que ya había hecho la película Maktub, maravillosa, pues uh-huh. Le llamamos como ponente para la edición de Palma de Mallorca del Congreso de Jóvenes. Él vino, la verdad es que hubo una sinergia maravillosa entre las dos fundaciones, la que él preside, la Fundación Aladina y la Fundación uh-huh. Lo que de verdad importa. Y bueno, pues decidió Paco ponerle la película a la película el nombre de Lo que de verdad importa. Esta última película suya, que en inglés se llama The Healer, uh-huh. el curandero, en España se va a llamar Lo que de verdad importa. Y entonces es una película a nivel mundial 100% benéfica.
Sí.
Todo lo que se recaude va a ir a favor de los niños enfermos de cáncer. Sí. En España, que trata la Fundación Aladina, y en otros países, otras fundaciones que ayudan a los niños con cáncer. Y el objetivo fundamental es que estos niños puedan disfrutar en verano de unos campamentos que fundó Paul Newman. Sí, uh-huh. No sé si recordáis que Paul Newman sacó una línea de alimentos y palomitas y tal para recaudar fondos, y era para estos campamentos, porque está demostrado que los niños en verano, que ellos puedan disfrutar de un campamento, es casi tan terapéutico como la quimioterapia, porque uh-huh. un niño enfermo de cáncer lo que hace en verano es quedarse en el hospital. Y estos campamentos están especialmente preparados porque tienen como... están hospitalizados sin que los niños lo noten mucho, porque estos niños no podrían acudir a un campamento normal, ¿no? Y entonces la Fundación Aladina lo que hace es llevar a estos niños sin coste a estos campamentos uh-huh. que para ellos es, bueno, pues algo importantísimo. Y esta película, todos los fondos van a ir destinados a poder llevar a estos niños enfermos de cáncer a estos campamentos.
Pues nos quedamos con la fecha, 17 de febrero, decías.
Sí.
Se estrena en España, lo que de verdad importa, la película con fines benéficos.
Sí.
Y Pilar Cánovas, responsable de expansión de la Fundación Lo que de verdad importa, muchas gracias por haber entrado en nuestro programa.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació, posem el punt i final al programa d'avui. Volem agrair, com sempre, l'associació FERT, que fa possible el programa, i el nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts, de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.